Els matins amb Josep Cuní.
Elisenda Roca, què tal? Bon dia i bona hora.
Bon dia, Josep.
Quina carona de son que fas.
No.
Com es nota que treballes de tarda?
De fred.
Ah, és de fred?
Ah, de fred. És sí, que però el programa no, no... a la tarda el preparem al matí.
Sí, no, això sabia, no sabia distingir si sí, sí, aquesta carona era de
fred. És de
era
fred. De...
Jo em pensava que era
és
de son.
És de fred. Aquests ulls plorosos, aquest nas congestionat, això és fred.
Senyor Mario Beut, com anem? Bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Tot bé?
Tot bé. Favorablement bé.
I el senyor Joan Vinyes, què ens explica? Bon dia.
Ja ho veus, com si els anys no passessin. Però passen, ja ho crec que passen.
Vol dir que passen?
Ui, mare de Déu.
Sembla, però, que per uns passa més de pressa que per uns altres, no?
Sí, exacte.
Miri qui té, per exemple, a la seva dreta.
Aquest té més que jo.
Té més anys que vostè.
Jo en tinc 81 i ell ens sembla recordar que almenys està als 90.
Sí, sí, 90.
Ja ho he endevinat.
90?
90, sí.
No pot ser veritat, això.
Sí, sí, però el que passa és que fumo bastant i diuen que el tabac conserva.
Teodor Garriga, què tal? Bon dia i bona hora.
Bé, bon dia, bon dia.
Benvingut. Teodor Garriga, fundador de Ràdio Associació de Catalunya.
Em sembla que t'equivoques, eh? No sóc fundador, això ho han dit diverses vegades, sí. I volia aclarir-ho, eh? Els fundadors de Ràdio Associació de Catalunya són els que varen crear Ràdio Barcelona, que després van fumar fora, i van crear... Jo vaig entrar a Ràdio Associació de Catalunya l'any 30, quan el Rifall, Llorenç, etc., ja ho havien creat.
Doncs rectifico, trec l'expressió aquesta de fundador, el títol de fundador, però vaja, un dels capdavanters de la ràdio d'aquest país, això sí que ho podem dir, no?
No, això no ho sé.
Com que no ho sap?
No ho sé.
A veure, l'any 30...
Ah, l'any 30 he viscut una...
L'Elisenda no hi era l'any 30, no, per tant, no. Ella aquest títol no el pot tenir.
I tampoc.
Jo tampoc no hi era, sí, i el Mario sí, Beut tampoc no hi era.
Sí.
El Joan hi era, el Joan Vinyes, però no s'hi dedicava a la ràdio l'any 30.
Feia cosetes a Ràdio Girona, poques, molt poques.
Bé, Teodor Garriga representa aquest país els principis gairebé de la ràdio, això sí que ho podem dir, eh? La ràdio dels anys 30, sobretot.
Inclús abans, jo vinc de lluny, eh?
Imagina't, de la ràdio dels anys 20.
No, vinc abans. No, del 23, vinc del 23, no del 24, del 23.
Imagina's, Teodor Garriga és la ràdio dels anys 20 i 30. Joan Vinyes podríem dir que és la ràdio dels anys 40-50.
Sí, exacte.
Mario Beut podríem dir que és la ràdio dels anys 60-70.
Sí, sí.
I Elisenda Roca la ràdio dels 78, dels 80-90.
Sí.
Doncs miri, aquí, ràpidament, a l'entorn de la taula rodona dels matins amb Com Ràdio, estudi número 1 de Com Ràdio, la història de la ràdio d'aquest país, representada per les veus que acabem de presentar. I és que avui, amb el professor Culla, bon dia, professor.
Hola, bon dia.
També volem parlar del paper de la ràdio en el segle que ja s'acaba. Perquè, entre d'altres consideracions i títols que se li vulguin donar al segle XX, també podrem dir que és el segle de la ràdio.
1899. Marconi fa la primera demostració de comunicació inalàmbrica internacional entre França i la Gran Bretanya. 1999. 100 anys després, no es pot negar que el segle XX ha estat el segle de la ràdio.
La estació radiodifusora...
Dimarts, 2 de febrer, a 8:15 del vespre, el Club de Debat Història i Vida presenta...
Yo soy aquel negrito de l'Àfrica tropical...
El segle de la ràdio. Una iniciativa conjunta de Els matins amb Josep Cuní, l'Institut Català de la Mediterrània i la revista Història i Vida. El segle de la ràdio, amb Carles Santís, Montserrat Minovis, Enric Sopena, Jordi Roger, Josep Maria Martí i Miquel Calzada Mikimoto, moderats per Josep Cuní. El segle de la ràdio, dimarts a 8:15 del vespre a la sala d'actes de l'Institut Català de la Mediterrània. Invitacions a Com Ràdio, Travessera de les Corts 139, Barcelona.
Amb el Club de Debat d'Història i Vida, això al segle de la ràdio, aniré perquè m'interessa moltíssim, perquè jo tinc a casa meva unes fotografies arribades aquí a l'any 28, que era el meu oncle que estava embarcat, que en les quals amb una foto hi ha unes 14 o 15 models dels primeres ràdios que van arribar a Barcelona, i a l'altra no sé si n'hi ha 4 o 5. És unes fotografies molt interessants perquè van ser les primeres que van arribar d'Amèrica. Amb una hi posa Ràdios Clarion, i l'altre hi posa Westinghouse. A més, em recordo que jo, que he estat en publicitat, durant uns anys, els anys 50 i pico, anunciava a La Vanguardia l'aparell Tungsram. I bé, sempre m'ha interessat molt, a casa meva hi havia galenes i tota la guerra la vam escoltar a través de la ràdio. Res més, adeu.
Permeteu-me per acabar que expressi el nostre agraïment a la Ràdio Barcelona, que ens ha donat tota mena de facilitats per organitzar el quart d'hora setmanal de l'esport català que avui inaugurem.
Quan parlin amb el senyor Teodor Garriga, que si podien parlar de la història de la ràdio, d'un noiet que als anys 32 o 30, no me'n recordo bé, sortia per ràdio, feia un programa d'uns magatzems alemanys, feia una... i jo me'n recordo sentir-lo per ràdio. Aquest noi era el meu germà, que es diu Salvador Ferran, i m'agradaria que es pogués parlar d'això només.
Catalans, interpretant el sentiment i els anhels del poble que ens acaba de donar el seu sufragi, proclamo la República Catalana com a estat integrant de la Federació Ibèrica.
Intercalades entre les veus d'aquestes dues oients, la de Pompeu Fabra, agraint que la ràdio destini una estona a parlar d'esports, això que ara alguns oients creuen que té un excés de protagonisme. Pompeu Fabra reclamava esports, va tenir un quart d'hora d'esports.
Un quart d'hora,
sí. I després Macià proclamant la República. Vostè això ho deu recordar com si fos avui mateix, no?
Sí, naturalment. Però la retransmissió de la proclamació de la República, jo no estava encara a la ràdio. Penseu que tenia jo 21 anys, però em recordo perfectament. El que va fer la retransmissió va ser Ràdio Barcelona, perquè en aquell moment Ràdio Associació de Catalunya encara estava a les beceroles. Ja existia, però no tenia una vida florent en aquell moment.
1899, per tant, enguany fa 100 anys, Marconi va fer la primera demostració de comunicació inalàmbrica internacional entre França i la Gran Bretanya. Al cap d'uns anys, als Estats Units començaven a sorgir les primeres emissores permanents. Les primeres regulars van ser emeses per l'estació KDKA de Pittsburgh l'any 1920. A Europa neix la BBC el 22, a partir d'aquí comencen a aparèixer les grans emissores de ràdio d'arreu d'Europa. A Espanya, Barcelona va ser la ciutat clau en la història de la ràdio, i ho continua sent. La primera emissora, EAJ1, Ràdio Barcelona, va néixer el 14 de novembre de 1924 en plena dictadura de Primo de Rivera. Professor.
Sí, efectivament, encara que el centenari de l'invent, diríem, de la tecnologia sigui enguany, jo crec que el fenomen de la ràdio com a fenomen de comunicació de masses esclata als anys 20 i, diríem, floreix als anys 30, no? I això, naturalment, amb anticipació, com és lògic, doncs, als Estats Units, a la Gran Bretanya, a Alemanya, respecte al nostre país, que anava doncs, més endarrerit, però vaja, ja als anys 20 comença a ser un fenomen significatiu i als anys 30 jo crec que adquireix una importància sociopolítica extraordinària. Permeteu-me posar tres exemples telegràfics, no?, de la importància sociopolítica de la ràdio als anys 30, les xerrades a la vora del foc del president Roosevelt cada setmana, una peça fonamental per entendre la represa moral dels Estats Units després de la depressió, la transmissió radiofònica dels mítings de Hitler, sense el qual segurament no s'entendria l'ascens del nazisme, o, més a prop, les arengues del general Queipodellano des de Ràdio Sevilla durant la Guerra Civil, que formen part de les vivències, dels records més vius de la gent que va conèixer aquells anys.
Vostè diria, doncs, que als anys 30 especialment la ràdio troba també una part de la seva força en la instrumentalització que se'n fa políticament?
Evident. Als anys 30 i després als 40 menys, però esclar, després ja a partir dels 40-50 apareix, no aquí, però sí a Estats Units, a Anglaterra, etcètera, la televisió, que, bueno, que obligarà la ràdio a compartir, diguéssim, el territori, no? Però durant els anys 30, en què no hi ha competència, per dir-ho així, jo crec que és fonamental.